Va, 9.52, 4.52 la remissió. Ara m'acompanyen aquí a l'estudi de Ràdio Illa, na Jamila, novament. Hola, Jamila.
Hola, Pepo, què tal?
I en Bernat, molt bon dia, Bernat.
Molt bon dia.
Que crec que ens vol donar una primícia, una novetat, el de Far a Far, un nou espai que us oferirem cada matí cap a aquesta hora.
Sí, sí, bon dia als dos. Bon dia, Formentera. Na Jamila, en aquest cas, amb un morrió que li hem obligat a posar perquè amb aquesta veu nasal era evident que estava ben constipada, pobreta, na Jamila. Doncs sí, ara us en parlo, però en primer lloc, us agrada la sintonia?
M'encanta. Això que és Alan Parsons, o què és això?
Sí, iRobot de Alan Parsons Project, en l'albor del transhumanisme, i qui sap si potser del posthumanisme.
Transhumanisme, posthumanisme,
Sí, transhumanisme, o sigui, anar més enllà dels homes i posthumanisme quedar després dels homes. O sigui, la humanitat com l'hem conegut ara, potser estem en un moment crític en el qual doncs, ja no mai més serà com era abans. Abans de l'Homo sapiens hi havia altres tipus d'homos, no? Ja, ara ja també hi ha altres tipus d'homos. Però el que vull dir és que a partir d'ara potser serem posthumans, transhumans i posthumans. En aquesta època d'intel·ligència artificial i de convivència entre màquines i humans presumptament millorats, he pensat que aquesta música, que escoltarem cada dia excepte dimarts, estaria bé. Què us pareix? Ai, robot.
Bravo.
Molt bé.
Doncs sí, avui comencem un nou vell espai, perquè en el cap d'en Pepo hi porta existint des d'almenys fa 10 anys, no és així, Pepo?
Així és, finalment hem arribat a port, bravo.
De què va aquest espai?
De què va aquest espai? Bona pregunta. Jo el que li he dit és, Bernat, senta't lliure, però fes-nos-ho passar bé i fes-nos aprendre coses.
Ah, d'acord. La idea és aquesta, sobretot, i anem a ser molt honestos i clars, és que després d'una estona de certa seriositat necessària, d'informatiu, diaris, entrevistes, d'actualitat local, etc., vingui una cosa una mica més lleugera, amb un altre ritme, amb un altre esperit, allò que dèiem habitualment com de per desengreixar. No vull dir que hi hagi hagut greix fins ara, eh? Però s'entén, no?
És un lubricant.
Som pesats nosaltres.
Un lubricant.
Molt bé, està bé.
Un lubricant Durex. O un altre
ja està.
Un altre tipus de lubricant.
Estava pensant en el lubricant de la meva bici.
Ah, d'acord. És el que fas servir tu per les relacions, també. Lubricant de la bici.
Per les relacions ciclistes, sí.
Gasoil i lubricant de bici. Molt bé. No, el que voldrem intentar cada dia és explicar una cosa, reflexionar-hi, parlar-ne, i que nosaltres ens ho passem bé i que l'oient s'ho passi bé. I qui sap que tots aprenguem alguna cosa o almenys que sortim de l'espai amb nous pensaments, evitant la nostra ment. A veure on ens condueixen els pensaments. Per a mi, ara és una època que viatja pràcticament tothom, és una condició de l'humà del segle XXI, no? Parlàvem abans del transhumanisme, el posthumanisme. L'humà, ara mateix, en fi, una de les seves, diríem, pràcticament obligacions és viatjar, no?
L'humà privilegiat, en tot cas,
Bueno, no creguis, no? O sigui, en cap i la fi, sí, l'humà privilegiat sobretot, però també hi ha molta gent doncs, que el mes que té de vacances el fa de viatge.
Sí, el que et vull dir jo és que només una petita part de la humanitat viu en països rics que es puguin permetre tenir un mes de vacances,
això, sí.
Això em referia.
Sí, els altres fan una altra mena de viatge. A mi, en qualsevol cas, jo passo més el viatge i la fotografia del viatge. A mi el que m'interessa és el viatge interior, el que fa la ment. Per a mi és el més interessant, a veure si hi ha més gent que ja està d'acord. Sou de Cabòries, Valtros? Penseu molt? Us agrada anar pel món?
Sí, moltíssim.
Sí?
Sí, sí.
Quan és que te n'adones que penses més? Tu, que t'has quedat amb una idea i que vas pensant més? Estàs fent la cuina, quan condueixes?
Jo sempre, sempre he tingut un... Soc filla única, o sigui, un món interior, doncs, molt ric, perquè, clar, si no tenia germans...
Un nino preferit o no?
Sí, en Solan, es deia.
Com es deia?
Solan.
Solan de cabres?
És Solan, era negre.
Era negre?
Sí.
Ah, molt bé. Ja eres antiracista de petita.
Oh, ja era. Els meus pares ja des de petita... Has vist?
Et vas agradar un nino negre.
Negre, en Solan.
Era el Lot o el Lota?
Era un nen.
Un nen?
Era un Lot, sí.
I venia despullat perquè el ser negre...
No, crec que no.
Anava vestit.
Crec que no.
Bueno, molt bé, en Solan, porta'ns-el un dia, no? Que el puguem posar a l'Instagram.
No, el vaig perdre. El vaig perdre.
Com?
Sí. Al sud. El que és ara la mi manera,
sí,
al sud,
allà és cap.
Allà el vaig perdre i mai més el vaig trobar.
Ostres, qui sap si és arqueòlegs d'aquí uns 100 o 200 anys.
Ara que estan fent obres, igual surt, no? Jo què sé.
M'estic imaginant els teus pares amb la nena amb la crisi de no trobo el Solam.
Sí,
quina nit deurien passar. Bé, jo encara tinc el meu Pililo.
Pililo.
Un osset de peluix, sí, es diu Pililo.
També té un Pililo. Sí.
I quan va néixer la meva filla gran, la meva mare el va recuperar de no se sap on i me'l va portar perquè el tingués la meva filla. I avui en dia és el seu osset de peluix, diguem-ne, amb més vincle. De fet, va, això.
Jo no ho podré fer amb això, amb en Solan.
Molt bé. En qualsevol cas, abans de començar avui hem de trobar un nom a aquesta secció. Si la gent vol suggerir noms, doncs les propostes seran benvingudes i segurament algunes collides. O sigui que la gent doncs, ja us faci arribar alguna idea de nom, perquè jo hi he estat pensant tot el cap de setmana i mira que sóc ocorrent, no m'he decidit per res. No m'han tingut idees, tal, però no. Tu... Oh, sí, m'agrada que ara ja es posava amb la música de l'espai, no? Aquesta és la música que ens acompanyava sempre. Vinga, va, anem al tema que ens ocupa. I la pregunta és clara per a vosaltres dos. I que també se la facin els nostres oients. Llegiu, us considereu bons lectors, Pepo?
Em va èpoques, ara últimament no gaire, la veritat.
En Pepo, doncs, que és honest i...
Tinc dos llibres a mitges, ara mateix.
Tu, Jamila?
Jo igual, jo tampoc. Jo no sóc bona lectora.
No, eh?
No, m'agrada llegir, però no tinc la constància, no tinc l'hàbit. O sigui, vaig també a èpoques. A èpoques, molt obsessionada amb el llibre, estic llegint un munt i després ja se m'oblida i no... i res.
Tu em vas dir que llegies el Nobel, sempre, no?
Jo sempre, sí. Ara mateix no. Ara, bé, no sé si té un Nobel. Ara mateix encara estic llegint des de fa 3 mesos, perquè vegis, 100 anys de soledat. Va guanyar el Nobel o no aquest? No?
Márquez, García Márquez, sí. No recordo si va guanyar el Nobel García Márquez. Té una història molt interessant aquest llibre.
Sí, la vaig escoltar.
Ah, vas escoltar en García Márquez explicant-ho, com escrivia a París. Em sembla que vivien a París amb la seva dona i la seva dona estava...
Arruïnats.
Que no tenien diners.
Premi Nobel de Literatura 1982, Gabriel García Márquez.
Hauríem de saber per quin llibre, perquè abans els Nobels es donaven per un llibre, us en recordeu?
Clar, serà per aquest, no?
Ara es dona una carrera i tal, però abans sí que es donava un llibre, per exemple...
És anterior als Cienes de Soledad.
Ah, sí? No.
No. Tenen de Soledad és anterior al 82.
Per això et dic.
Ah, d'acord. No, pot ser que sigui el crònim que en l'escriva o, no sé, algun altre, de García Márquez. Mira, Saramago, per exemple, recordo que se li va donar per la Balsa de Piedra, que jo el vaig comprar en aquell moment, que era molt xulo perquè era la península ibèrica separant-se de la resta d'Europa i anant, era una balsa de piedra, navegava cap a l'estret de Gibraltar i tota la gent que hi era dins. Doncs, García Márquez, la història, la recordes? Que estaven allà arruïnats, passant fred, el tio tenia estufeta, i la tia deia, quan et queda? Quan et queda per acabar aquest llibre? Quan et falta per acabar aquest llibre?
Increïble la història, i al final, mira, li va sortir bé, eh? Va apostar tot i li va sortir bé.
No tenien ni diners per imprimir-ho i per posar-ho en... per anar a una copisteria i posar-ho tot junt, i atenció, el que havia de ser un clàssic de la història de la literatura, va viatjar de França Pira fins a Argentina, on tenia l'editor, per correus.
Que fort.
Qualsevol cosa, imagina't, que s'hagués perdut, que s'hagués mullat. Que...
Ja està, no el coneixeríem.
No el coneixeríem, tenia soledat. Per ser hi ha hagut sèrie, eh?
Ah, mira.
Molt bé, doncs en Pepo diu que va a èpoques i na Jamila diu que quan surt el Nobel es compra el llibre. No? No, sí, no? És el que...
Realment no és així, però d'acord.
Li van donar per Cien Años de Soledad, tot i que és una novel·la publicada l'any 1967.
Ah, d'acord, 15 anys després, molt bé. Doncs, d'acord, anem a parlar d'això, lectura. No sé si us sentit a parlar d'Anna Maria Pombo.
Sí, òbviament.
Ah, tu sí, eh?
Clar.
Jo fins fa 2 setmanes no sabia qui era. Coneixia un Pombo, Álvaro, precisament un escriptor espanyol. A mi, per mi, ni fu ni fa, eh? Va rebre el Nacional de les Lletres. Però Anna Maria, Instagram, érem 3 milions i mig de seguidors.
Mare de Déu!
3 milions i mig de seguidors. O sigui, imatge gràfica, agafes tots els ciutadans del País Basc i de Navarra, tots junts, carlistes, bilduetarres, socis del Bilbao, els pobles tots junts, i encara faltava mig milió per igualar els seguidors d'Anna Maria. Anna Maria Pombo, atenció, té més seguidors, o té més seguidors, o sigui, té més seguidors que Vox, o sumar votants a les últimes eleccions.
Déu-n'hi-do.
Si fes un partit, trauria més, diputats que Vox. Imagina't.
Bé, no sé, no sabem si...
I de què parla aquesta senyora Pombo?
Bueno, si Anna Maria fes un partit, podria ser decisiva, per fer un president del govern. En fi, Anna Maria Pombo, amb qui Ràdio Illa, ho vaig mirar, comparteix 17 seguidors. Compartim 17 seguidors, Anna Maria, i naltros.
Doncs
home, clar, amb 3 milions i mig era difícil no compartir-ne algun.
Doncs compartim 17 persones que ens segueixen a ella i a naltros.
Però escolta'm, què fa aquesta dona?
No us hauria de dir, ella té... Ah, a veure, digues.
Dona consells sobre moda, outfits i coses d'aquestes. Ah. Però ara mateix ja és com lifestyle, tipus viatge i mira el restaurant al que ha anat. El que fa un influencer ara mateix, o sigui...
Jo vaig veure que ella té una pell com molt saludable. Es nota que es gasta pasta en cosmètica orgànica d'aquesta, que no és d'animals, d'última generació. Té la pell molt fina, el cabell també el té com molt net i ben raspallat. Es veu molt sa, el cabell. Sí. Té una mirada profunda. Disculpeu que sigui simplista, però és que es veu que una de les coses que fa que sigui famosa és que físicament és una dona atractiva segons els cànons.
Va
sí estar o no?
Amb en Morata.
Però quins cànons?
Quin Morata, el futbolista?
Sí.
Álvaro Morata?
Sí.
Això no ho sabies,
veus? Álvaro Morata té una dona italiana,
però
no?
Però abans d'ella va estar amb ella.
Bueno, tenia una exdona italiana.
Sí, la Alice Campello, però abans d'això...
Hem de fer un espai del cuore.
Sí. Abans d'això estava amb ella, quan era ella més jove.
Doncs bé, segons els cànons del barri de Salamanca de Madrid, ella és molt atractiva, perquè Anna Maria és pija. Ella és pija, ella fa coses pijes, podríem dir que és
sí,
això?
Sí,
sí. Fa coses pijes. Per favor, qui és el que està aquí sobre el guió posant-se tu? Doncs per favor, aturis, senyor Pepo Rubio, senyoreta Pepo, perquè és que si no em perdo. És que aquí és el guió, hi ha guió en aquest espai, que és una cosa que... En fi, les seves últimes dues stories que he mirat són un autorrecord, que dius, Maria, dona, alguna cosa més als teus seguidors que republicar un pensament, no? O sigui, una reflexió profunda sobre el pas del temps, en aquest cas. És una publicació de fa uns anys. Això seria com si els de ràdio ja poséssim neveres.
Home, ara tant ho fem, eh?
O sigui, entrevistes emeses en directe fa uns mesos, això no ho faríem mai naltros, no?
Mai.
D'acord. I també una altra història és una foto de la seva família en una piscina, en una casa amb la gespa molt ben tallada. Això és l'història que tenia ahir.
Sí, sí.
Sí, de lluny, perquè hi ha...
No es veiessin les cares.
Sí. Ja. Pensem que mostra bastant els fills, no? Pot ser?
I també la família, en general, són famosos tots. Ara són com els Kardashian.
Ah, d'acord. Bueno, de fet, em sembla que vas parlant d'Álvaro Pombo, em sembla que hi ha consanguinitat. Em sembla que d'alguna manera estan vinculats.
Ah, pot ser.
Bueno, la Maria la va liar molt fa dues setmanes. Mm. Realment va embolicar molt la troca. Va sacsejar els ciments de la cultura d'aquest país.
Què dius?
Sí.
La raó, aquesta.
Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer. Ahora, en serio, a todos nos han inculcado en algún momento de nuestra vida la lectura. En el colegio, en casa... O sea, todos hemos tenido que probar el leer un libro. Hay gente que le gusta y hay gente que no. Yo tengo una hermana influencer también, digo lo influencer porque parece que los influencers ninguno leemos. Mi hermana devora libros y sin embargo mi otra hermana, que es piloto, no ha salido un libro en su vida, yo creo. Entonces, leo cosas, sí, leo cosas porque me interesa ese tema en específico, pero no me cojo un libro y me leo una historia en mi cama y no pasa nada y de verdad hay que superarlo. O sea, no a todo el mundo le gusta leer.
Hay que superarlo,
Yeah.
Com no sé, com l'Holocaust, o sí. com la Guerra Civil Espanyola. S'ha de superar. Sí. El que hi hagi gent que no... El primer pensament que et ve al cap, Jamila.
A veure, és una mica... A veure, jo entenc que és impossible... Primer, és una cosa que... És impossible que no t'agradi llegir res. Alguna cosa t'haurà d'agradar llegir,
no? Ella ho diu. Ella ho diu, això. Ella diu que jo llegeixo coses que m'interessen.
I després, doncs sí,
és veritat. A la Marie Claire.
Jo entenc que el missatge que volia donar ella és tipus... No us creieu superiors, no? Millors per llegir més o menys. En cert moment pot ser veritat, però és veritat que el missatge que està traslladant és normalitzar el fet que la gent ara mateix no llegeix. I és
Pepo, així. Tu què n'opines?
Home, a mi em sembla que seria com fer una reflexió com dir Hem de superar, hi ha molta gent que no vol fer esport. Home, fer una mica d'esport és saludable. Llegir és saludable per l'intel·lecte, perquè assumeixes nous coneixements, perquè et fa veure mons nous. Això no vol dir que sigui una obligació o que els qui no ho facin o no ho fem en segons quins moments de la vida doncs estiguem en una altra classificació, no?
Però... Sí, tampoc cal presumir, no?, de no llegir. Vull dir.
Bueno, per mi té el seu intríngulis, la cosa, el comentari. Té com dues parts, aquesta afirmació, aquest statement. Una primera, com que es llança a la piscina de forma transgressora i diu el que ella considera que és una veritat sobre la que aparentment hi ha molta hipocresia. I una segona part en la que ho desenvolupa amb el molt sobat exemple de gent propera a mi, no? A mi germana, tal, mis dues germanes. És a l'alçada d'aquella gent que diu jo no soc homòfob perquè tinc un amic marica.
Sí.
Hi ha gent que és un clàssic, no? A tu t'ho han dit, no, algun cop? Que jo no tinc nada contra els gais, que jo tinc un amic gay.
No soc masclista perquè jo tinc una germana. Tinc una mare.
Ah, tinc una mare.
I és com ja.
Mira, tornem a escoltar, per favor, perquè la cosa és més complexa del que sembla.
Empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer. Ahora, en serio, a todos nos han inculcado en algún momento de nuestra vida la lectura, en el colegio, en casa. O sea, todos hemos tenido que probar el leer un libro. Hay gente que le gusta y hay gente que no. Yo tengo una hermana influencer también, digo lo de influencer porque parece que los influencers ninguno leemos. Mi hermana devora libros y sin embargo mi otra hermana, que es piloto, no ha salido un libro en su vida, yo creo. Entonces, ¿leo cosas? Sí, leo cosas porque me interesa ese tema en específico, pero no me cojo un libro y me leo una historia en mi cama y no pasa nada y de verdad hay que superarlo. O sea, no a todo el mundo le gusta leer.
Doncs ho ha dit amb molta fermesa ara, amb molta contundència, com molt assertiva. Aquestes declaracions d'una influencer a qui tots contribuïm a donar autoritat i poder, com ara n'estem parlant, van durant 10 dies omplir tertúlies radiofòniques a les grans emissores nacionals, columnes d'opinió també amb dels grans diaris nacionals, van omplir debats televisius. No us enganyo, pago i em miro alguns diaris gairebé cada dia. Sóc així d'idiota, en comptes d'estalviar per comprar-me una casa a Porto Salè o una furgó elèctrica o fer una escapadeta a Nova York, pago diaris. I sóc molt subnormal, o sigui, ho sé, disculpeu. Doncs bé, a tots els diaris, els opinadors no han parat de parlar sobre el tema i, per descomptat, altres youtubers i instagramers han reaccionat a les paraules d'Anna Maria. Només cal que feu alguna cerca per X, Instagram, YouTube, i ho veureu. Però no us enganyo quan us dic que algunes de les grans firmes d'opinió d'aquest país, a molts diaris diferents, han escrit sobre les seves paraules. Ella va respondre, primer diríem assetjada, en una presentació d'alguna cosa a la que va ser convidada per tenir, ja com us dèiem, una Galícia i mitja de seguidors a Instagram. Galícia té 2,5 milions d'habitants, doncs ella en té 3,5. I té més gallecs dins el seu Instagram que no pas Galícia habitants a la comunitat. Escoltem-la.
El leer no te hace mejor persona porque me han deseado que aborte a mi bebé, me han llamado hija de Satanás. Yo creo que más que arrepentirme, creo que no se entendió bien y que la gente se suma a una polémica que no ha entendido del todo, porque fue yo ese tono que yo tengo, que entiendo que es un tono un poco chulesco, que es lo que le ha molestado a la gente, es porque yo estoy respondiendo a una serie de ataques muy desagradables, como poniéndome y denigrándome como mujer y como persona y llamándome tonta por no cumplir las expectativas de la gente. Entonces, yo estoy respondiendo a esa gente. Yo no me levanto un lunes y digo, voy a ir contra los lectores. No, yo respondo a unas críticas.
¿Mantienes lo mismo, dicha opinión? ¿Mantienes lo mismo?
Desde luego que leer no te hace mejor persona, pero vamos, lo reafirmo porque he vivido comentarios, creo que los más duros que he leído hasta ahora. El leer no te...
Després, a casa seva, d'una forma més tranquil·la, a la porta de casa seva, també hi tornava. A veure, el tècnic, això ha d'anar suelto, eh?
No, encima es que estoy acostumbrada a que cuando dices una cosa, pues hay gente que le gusta y hay gente que no, y lo respeto completamente. Obviamente, lo que no respeto son las faltas de educación y pues la falta de todo que he recibido, pero no, estoy acostumbrada y de verdad no me afecta, porque si he dicho algo, sé que al final va a haber todo tipo de opiniones y es lo que hay.
Bueno, pero tú, ¿no tienes algún libro favorito? ¿Tú de tu
infancia? Ya lo he contado todo, míralo en TikTok. Mira en TikTok que he contado todo. Muchas gracias, chicos.
Mira-lo en mi TikTok. De cap i a la fi, això, tot això, aquesta polèmica, doncs, en Villa li subministra, doncs, això, notorietat. Però llegir no et fa millor persona. Aquesta és la idea principal.
A mi em sembla bé.
Et sembla bé, aquesta idea que ella ha llançat?
O sigui, em sembla bé no fer diferenciacions sobre els nivells intel·lectuals d'uns i altres.
Molt bé. A mi, potser una de les perspectives que més m'ha interessat és la d'un bon escriptor, l'Alberto Olmos, que ha guanyat premis a les millors articles de... Escriu el Confidencial, que ha reflexionat sobre el fet de la lectura a Espanya des de dues perspectives diferents, us explico. Una, la divisió més o menys conscient que provoca l'Estat amb les seves estadístiques, ara hi entro. I dos, el terreny de la projecció de la identitat pròpia a través de tot el món de la literatura i la lectura. Aprofundim-hi. Per una banda, cada any, el Ministeri de Cultura publica Enquesta de Lectura a Espanya, podeu mirar-la de l'últim any, 75% de la població llegeix llibres en el seu temps lliure. Segons el Ministeri de Cultura...
75%,
65.
Eh? 65.
65% de la població llegeix llibres en el seu temps lliure. 65% de la població admet que no llegeix mai o gairebé mai. Dades del Ministeri de Cultura són interessants. Sobre el 65% d'espanyols aficionats a les lletres, ens creiem aquesta estadística?
No.
No, eh?
Jo no me la crec. Primer, perquè el temps lliure, què vol dir? Perquè igual no en tens. Molt. Vull dir...
Home, això també, a mi hi ha gent que em diu... T'hi llegeixes? D'on treus el temps per llegir? Home, doncs...
És que el temps lliure, què consideres temps lliure?
Aquestes persones els hi preguntes, i quanta estona gastes a Instagram cada dia?
Exacte, quant de temps dediques a la lectura? Hauria de ser una pregunta més concreta, no? El meu temps lliure igual és una vegada al mes.
Ja.
Segons ell. És que el temps lliure s'interpreta...
Estàs reflexionant sobre el concepte, la concepció del temps.
Home, clar.
Estem més profund del que pensava, aquest espai. En qualsevol cas, la gent, hi ha un 75% que diu que el seu temps lliure llegeix. Que en el seu temps lliure llegeix. El primer que fa és llegir.
És mentida.
Mentida. Tu també creus que és mentida?
Bueno, és, diguem-ne, és com, per exemple, jo aquest cap de setmana he tingut temps lliure, a més no he estat de guàrdia, no he agafat aquest llibre que tinc a mitges. Però la setmana passada sí que ho vaig fer. Llavors, puc dir, en el meu temps lliure llegeixo? Home, doncs sí, però no sempre en tot el temps lliure.
Jo crec que si aquesta és la veritat, veuríem més gent llegint als aeroports, al metro, quan l'agafem, a una terrassa, a les biblioteques,
a casa
nostra. Jo
m'hi fixo amb això, eh?
Jo també.
Als barcos, i quan vaig a la ciutat, a Madrid, Barcelona, em fixo i sempre hi ha algun outsider...
Però aquí estem parlant de pràcticament 7 de cada 10 persones que ens trobem a Can Fort comprant les bosses que en Vicent omple de pistatxos.
No em quadra, no.
7 de cada 10 persones que estem a Can Fort comprant doncs, el dimarts i el divendres quan arriba la fruita fresca, tots en el nostre temps lliure anem corrents a llegir, segons aquesta estadística del Ministeri de Cultura.
Perquè no està ben feta l'enquesta.
Clar, no? Llavors potser els bestsellers potser vendrien 10 milions d'exemplars, els escriptors vendrien els seus llibres a tope i no haurien de treballar hores en una oficina fent feines que odien. Però aquest és un tema, el de les editorials, que ja en parlarem un altre dia, perquè no hi ha cap altre país d'Espanya, Europa, que es publiqui tants llibres com a Espanya. Es llegeixen aquests llibres o és part d'un negoci? Això en parlem un altre dia. Però ara centrem-nos en el 35% que el Ministeri diu que no llegeix. Què passa amb aquest 35%? S'estigmatitza? No? I aquí potser no anava la pombo, no?
Sí.
Es fa des de l'Estat, no? Na Maria ho diu en les seves decles. Algun cop ens ho han volgut inculcar, no? La primera declaració diu alguna vez no s'han querido inculcar la passió o l'interès per la lectura, sí, tal qual, no sé què. I té tota la raó. I l'Estat et recorda, 35% d'espanyols que no ho llegiu. Saps? És com Moisès, no? És com una sentència pràcticament bíblica, no? O sigui, bueno, la gent que faci el que vulgui, que seva, no? Potser no llegeixen, però fan altres coses. En qualsevol cas, sí que és veritat que des de la televisió pública o des dels organismes estatals s'ha volgut, d'alguna manera, sobretot després doncs, de l'hospici de la democràcia, doncs, fer doncs, diverses estratègies perquè la gent llegís
programes... Està bé, no? No és, alguna cosa negativa, això?
No. És una realitat.
Clar.
És una realitat. Com dèiem, com era jo, com aquella, no... Escuchamos, pero no...
Escuchamos, pero no juzgamos.
Pues no juzgamos. Mira, però hi havia aquell programa que es deia A Fondo.
¡Hombre!
Amb Soler Serrano. Estan els vídeos al YouTube, eh?
Boníssim!
I va anar gent com Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Milan Kundera, Carlos Fuentes, Onetti, Octavio Paz o Juan Rull.
I Josep Pla també hi va anar.
Josep Pla i, bueno, espanyols moltíssims.
Em deia l'editor d'en Pla que quan el van portar a gravar el programa... Evidentment, clar, són els anys 70, blanc i negre, surt fumant allà. Es veu que l'home anava, diguem-ne, ben servit de brevatge, abans d'entrar a l'entrevista.
Doncs hi havia aquest. O, per exemple, en Sánchez Dragó després va ocupar-ho tot. Una persona que ens agradaria citar per primer i últim cop en aquesta ràdio, Sánchez Dragó, que se'n torna al Japó, va fer el Biblioteca Nacional, el Mundo por Montera, o Negro sobre Blanco, us en recordeu? Però potser el moment més històric de programes de foment de la lectura a Espanya va ser en Fernando Raval. Us en recordeu?
Hablamos de milenialismo, cojones ya.
Pues vale, dame la palabra.
Hablamos de milenialismo.
Bien, cállate.
Estamos hablando de apocalipsis y hablamos de milenialismo. El milenialismo va a llegar.
Siempre.
Va a llegar. Déjame hablar. Se deja hablar a la neonía silenciosa. Esa maravillosa ideología que no tiene nada que ver con esa...
Más rápido.
No, déjame hablar, déjame hablar.
Existe una lección que tú conoces.
A los poderes, a los intenciones de poder...
No, no posem tot el clip, però era un programa de foment de la lectura en el que es veu que diuen que la Raval va confondre, en aquest cas, un got d'aigua, va donar un got d'aigua, li van donar un got d'anís, i va trobar per allà un got d'anís i va entrar... Bé, això és el que diu Televisió Espanyola, però sí que hi havia altra gent, em sembla que ja hi havia en Umbral, per exemple, de Tertulià. És una taula amb molts escriptors. I ahir, bueno, enfilant-se per als seients, ficant-se, fent-li petons a la gent. Bueno, el clip és un històric, i això en un programa de foment de la lectura que potser va fomentar una altra cosa, un altre clàssic, que és el de l'Umbral, no? He venit a hablar de mi libro. Tenia tota la raó.
Boníssim.
Tenia tota la raó. I ens hem quedat amb ell. La relació que tenim amb l'Umbral és amb aquesta, en lloc de la seva literatura.
És una frase feta ja, sí. Integrada en molts escenaris de conversa, diguem-ne.
És una llàstima perquè Umbral és un dels grans escriptors que ha tret aquest país els últims 60 anys. En fi, en aquest cas, per exemple, en català hi havia BTV, el Saló de Lectura i l'Hora del Lector, després de TV3, els dos amb Emili Manzano, mallorquí, que m'ha entrevistat un parell de vegades aquí a Ràdio Illa. I després... Des de la segona perspectiva, com enfocava l'Alberto Olmos, que us havia explicat abans, si llegeixes, no cal fer una celebració, no? O sigui, com qui penja fotos a la Fontana de Trevi, o de la Rosca al 2 que has fet el diumenge, o encara pitjor, no? Si la Maria Pombo fos molt més lúcida, perspicaç i envies el missatge a la gent, potser ens està dient, deixeu de fingir que llegiu? I per això ha molestat tant. Creieu que va per aquí?
El que passa és que a vegades tu llegeixes una obra que et commou, que t'agrada, que aprens molt i t'emociona i tens ganes de compartir-ho amb les persones que estimes i ho comentes en un dinar i qui té habilitat a les xarxes socials, doncs ho posa allà.
El que passa, jo crec que aquí la Maria Pombo el que ha volgut és dir hi ha una qüestió d'estatus. No? O sigui, tu penges la foto del gin tònic o la foto del teu arròs caldós o la foto de la teva anada amb barques espalmador o tal, i això és com una posta de sol amb els amics, però un llibre hi ha una qüestió d'estatus. I aquí la Maria Pombo en deia que hi ha molta gent que llegeix i que vol compartir, doncs escolta, us recomano aquest llibre i tal, però hi ha altra gent doncs que el del llibre s'ha tornat una qüestió d'estatus, no?
És veritat, això.
Tu trobes que
sí? Jo sí, jo trobo que sí, totalment, totalment.
Jo veig que amb més naturalitat, o sigui, les persones que troben doncs, un restaurant bo i el comparteixen, o troben un llibre bo i el volen compartir, i volen reflexionar sobre ell.
Sí que és veritat que els últims anys han sortit diverses plataformes, per exemple, Goodreads, que
sí.
És Goodreads, no? on la gent recomana llibres i tal, però sobretot la gent el que fa també és...
Llistes
dels llibres que ha llegit.
Sí.
Com una competició, no? I fan allò de 20è del 2024, no?
És per llegir més, no? Et poses un repte mensual, jo és que jo la tinc a l'aplicació.
La Goodreads.
Sí, i bé, sí, l'objectiu és anar, doncs, sumant llibres a, doncs, això, però...
És com una competició, hem portat la competició fins i tot al món de la literatura, de la lectura, no?
Sí, són objectius, no? Com de córrer, deixar de fumar i llegir dos llibres al mes, jo que sé.
Això és amb Goodreads, o per exemple, doncs, han sortit tots els booktubers o YouTube... O...
Els booktubers.
Els booktubers que parlen de...
O
sigui, el llibre s'ha compartit també amb una nova, diríem, article, amb un nou article de consum, un nou article de màrqueting, els podcasts de literatura, programes actuals com el Tàndem de Marina Porres, amb qui hem entrevistat moltes vegades, o aquella frase famosa, no?, que fins i tot s'ha imprès en samarretes, no?
Sí.
Si no tiene libreza en su casa, no te lo folles.
Cala!
Sí, sí, això és un clàssic, sí. que bueno, o hi ha hagut un boom d'editorials els darrers anys. Recordem fa uns anys quines editorials coneixíem? Edicions 62, Planeta, tal qual, hi havia les 3 o 4, no?
Sí.
I avui en dia quantes n'hi ha? S'ha convertit en un nou producte de consum.
Sí, sí, i a la gent també se'ls compra per decorar a casa seva. No sé si ho heu vist.
I fins i tot hi ha un boom, a mi em surten anuncis d'escoles d'escriptura. Potser l'algoritme està dient, escolta, tu t'interessa aquest món, no sé què, però em surten anuncis d'escoles d'escriptura, o sigui, s'està escrivint o s'està volent escriure més que mai a Espanya relacionat amb la literatura, no?
Sí, sí.
I això és un... I aquí és on vull arribar, és que el capitalisme té, i això ho deia Lipovetsky en una entrevista, deia que el capitalisme és, diríem, té una gran habilitat en fomentar o en crear objectes de consum que no són necessaris. O sigui, potser tu en realitat no t'agrada llegir, però tu vols tenir molts llibres a casa teva. I aquí és on crec que anaven a Maria Pombó amb allò de... amb el seu comentari. No et creguis que és millor persona perquè tingués un llibre, saps? Que és un lector de naturalitat. No ho sé. Jo sí, llenço la pregunta a l'aire.
Jo crec que el missatge era una mica aquest. Era com, escolta, hi ha gent que no li agrada llegir i no vol dir que aquesta persona sigui pitjor, millor, ni igual, ni tan sols menys intel·ligent. És veritat que el llibre, la lectura sí que és un mitjà, no? És una eina, al final.
Conclusió, reivindiquem a Anna Maria Pombo i les salves
sí,
de la Figuera. De la Foguera.
Efectivament.
La convidarem aquí, perquè segur que deu venir a casa d'amics aquí a Formentera, i la convidarem a venir un dia amb nosaltres a l'estudi de... Haurem de fer net, però haurem de fer net perquè no sigui que, pobra, doncs, agafi sarna. Escolteu, jo el que us puc dir és que llegir, quan ho faig, que també doncs, és allò del temps lliure, quan m'hi poso... Quan m'endinso en altres realitats llunyanes, em fa suportable la realitat que jo visc. Això és el que jo us dic. Això és el que em fa a mi la literatura.
Que polit.
Sí, em fa això la literatura a mi. I mira, per marxar m'agradaria posar-vos un tema dels Go-Betweens, una banda australiana, que eren molt lletres ferits, els dos.
Ah.
I en Robert Forster, que era el cantant, es va enamorar de la seva bibliotecària.
Ah, sí?
Sí, 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 na Karen, i li va dedicar una cançó. Li va dedicar una cançó, aquesta cançó que es diu Karen, i escolteu-la, perquè na Karen diu... Na Karen em dona... I fa un name dropping de diversos noms d'escriptors, d'autors, escolteu.
Ah, que guai.
Després tornem, en aquest cas, deixem la literatura i anem al postpartit del Formentera que va empatar aquest cap de setmana en el seu duel de Lliga davant del Platges de Calvià. I just want some affection. Just want some affection. I don't want no hoochie coochie mama, no backdoor woman, no Queen Street sex thing. I want a tiger on bended knees with all the kindness of the Japanese. I just want some affection. Wish I heard voices, wish I was a telephone. Karen, yeah, yeah, Karen, yeah, yeah, Karen, yeah, yeah, Karen, yeah, yeah, yeah. I said yeah. Special girl, and she works in a library, yeah, standing there behind the counter, willing to help with all the problems that I encounter. Helps me find Hemingway, helps me find Genet, helps me find Brett, helps me find Chandler, helps me find James Joyce. She always makes the right choice. She's no queen, she's no angel, just a peasant from the village. She's my God, she's my God, she's my G-O-D. She's my God, yeah, yeah, she's my G-O-O-D, yeah. She's my God now. Oh, she's my God now.